Un cafè amb energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dilluns, dia 23 de setembre, una nova edició, nova temporada del programa Un cafè amb energia, un espai que vam començar a emetre la temporada passada aquí a Ràdio Balaguer. El reprenem avui, dia 23, dilluns 23 de setembre. Com sempre, parlarem de qüestions relacionades amb les energies renovables, amb moltes de les qüestions que envolten aquesta temàtica, i com sempre ho farem amb qui va ser l'impulsor d'aquest espai, també tècnic de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera, el Josep Raimat, que una temporada més doncs ens acompanyarà aquí a Ràdio Balaguer per poder realitzar aquest programa. Molt bon dia, Josep, i gràcies per tornar-hi a ser.
Bon dia, no? Gràcies a vosaltres. Sempre és un plaer i una experiència divertida vindrem a aquesta casa.
Josep, ha anat bé l'estiu?
Sí, no sóc la persona més optimista del món i sempre s'ha de dir que sempre pot anar millor. Però no ens podem queixar. Estem bé. Tot ha funcionat com toca.
I dius que aquí a Ràdio Balaguer tu passes bé, has dit que és una experiència divertida. Per tant, doncs m'imagino que...
On podria estar millor? A veure, on podria
estar? Això ho has de dir tu, això ja ho has de dir tu, Josep. Doncs contents també aquí a Ràdio Balaguer de poder reprendre aquest programa. Gràcies a tu, Josep. El mantindrem doncs fins a finals de temporada i esperem doncs que continuï molts anys més si el Josep Raimat doncs té disponibilitat per poder-lo dur a terme. Com sempre, anirem parlant de diferents qüestions. Avui el guió, el sumari, Josep, l'encapçalen les comunitats energètiques. De seguida recordarem què són les comunitats energètiques, quines oportunitats i dificultats hi ha en aquest sentit en l'àmbit rural. També sabrem com estem a la comarca de la Noguera en aquest sentit, i també parlarem de quin suport o ajudes hi ha en aquests moments aquí a la nostra zona. Recordem també que habitualment ens portes un convidat. Avui conversarem en la segona part de l'espai amb la Marina Raluy, que és consultora i advocada de Fem Més Energia. Aquest és el sumari d'avui, Josep.
Doncs sí, avui a la nostra entrevista tindrem a la Marina Raluy i, de fet, li encomanarem una mica la feina de que ens expliqui a nivell d'empresa, a nivell d'expertesa, en quina situació estem a nivell de comunitats energètiques a la nostra comarca i quines línies de subvenció i treball estan actives en aquest moment. Com sabeu, hem parlat de projectes que són incipients, com el d'aquí mateix del casc antic de Balaguer, que estem acompanyant des de ja fa prop d'un any. Estem amb Bellcaire, estem amb Térmens, projectes que estan arrencant, però a més ja tenim algun projecte sòlid que estan treballant a nivell d'infraestructura ja, com el de Vallfogona, i que la Marina ens farà segur la informació molt més eficient i profunda de la que us podré fer jo. I si de cas fem una mica un repàs de notícies de les que hem pogut veure aquest estiu. Una mica.
Sí, posem-nos una mica al dia, com diuen, Josep.
Ah, exacte. Res, recordar-vos que si últimament heu rebut una comunicació del butlletí de notícies del Pirineu, de la xarxa d'oficines, sabem que tenim força subscrits aquí de la comarca, haureu vist que hi ha hagut un petit canvi de format, en el qual hem incorporat més comarques a nivell d'abast de les funcions que estan realitzant i una mica de noticiari de les tasques que estan fent. Així que si esteu en el butlletí del Pirineu, rebreu també aquesta nova comunicació. I res, esperem que hi siguiu inscrits i que ens seguiu donant feedback de la informació que, més a més, us anem traslladant. Sobre comunitats energètiques... Bàsicament dir-vos que s'han activat de nou la línia del CE Implementa. Més endavant, si de cas comentarem més en profunditat aquesta convocatòria, quin abast té. Però és cert que s'ha donat una casuística des de els finançaments per a aquestes línies de treball on han coincidit una línia específica per a comunitats i, en paral·lel, la línia de projectes innovadors que, de fet, són complementàries i que és una oportunitat per poder arrencar projectes singulars, pilots, per a comunitats i autoconsums compartits que, vamos, és excepcional i s'acaben. És a dir, tal com la Comissió Europea va orientar els finançaments futurs pel que és transició energètica, és possible que estiguem davant de les últimes o penúltimes convocatòries. Així que animeu-vos els que esteu latents en espera de poder arrencar projectes a nivell local, perquè tot això se'ns va escapant. Són concurrències competitives, és a dir, que a millor projecte, més finançament i més possibilitats de que us l'atorguin. Dir-vos també que des del col·lectiu CEMES, que segurament en un pròxim programa tindrem alguna referència del propi col·lectiu de bàsicament enginyers, però són experts de diferents àmbits, no només de l'enginyeria, estan treballant amb la idea d'incloure un projecte de llei, possiblement, a nivell de generar des de cobertes i solars en desús, de tal forma que es facilitin els procediments per poder arrencar projectes d'autoconsum en proximitat. Tot això a dia d'avui és només un informe, ho vam comentar des del butlletí també, però la veritat és que, tenint en compte també el context polític, és possible que ens sentim a parlar en les pròximes setmanes, ho veguem a la premsa, ho veguem a les notícies, que s'està començant a treballar en aquesta línia. Més endavant, segurament, en podrem parlar amb més profunditat, com us deia, amb un dels membres del col·lectiu CEMES. Sempre són interessants quan els veu amb jornades, quan traieu-hi el cap. Els hem portat un parell de vegades aquí al Saló de l'Energia. Són molt bons col·laboradors i molt bons divulgadors i la veritat que quan els vegueu, aproximeu-vos-hi. Venen sovint per Ponent.
Molt bé, Josep. Alguna altra cosa?
Doncs sí, hem viscut una anècdota peculiar aquest estiu i no és nova. Haureu vist a la premsa que fins i tot el Consell Comarcal es va posicionar al Consell d'Alcaldes respecte als microtalls que hem estat patint.
De fet, van fer fins i tot un comunicat,
Exacte.
Queixant-se d'aquests talls que, segons ells, doncs, bé, i són sovint,
Sí, de fet és força objectiu. Comença a ser evident que la infraestructura de subministrament ha patit en els últims anys falta d'inversió i no només ho pateix la nostra comarca. La nostra comarca, al cap i a la fi, és font de generació, com hem parlat en algun programa sobre hidroelèctrica, per exemple, i dins del que cap tenim una xarxa una mica reforçada, però no en baixa tensió, no en el que ens subministra domicili a domicili, sinó que estem parlant d'infraestructura d'alta tensió, que és transport. Aquests microtalls s'estan patint a l'Urgell, s'estan patint a les Garrigues, s'estan patint a moltes comarques, que justament són punts de generació per projectes nous. Fa no gaire, segurament en l'últim programa, justament vam parlar de que teníem un procés participatiu obert on s'havia de debatre la suficiència o insuficiència de la inversió en infraestructures de transport i distribució. A dia d'avui són diverses les associacions i entitats que hi han presentat propostes i al·legacions de millora i esperem que això resolgui gran part de la problemàtica que tenim a dia d'avui a nivell de subministrament. Recordar també, com hem dit alguns cops, que justament les comunitats d'energia a nivell local el que reforcen és això, és que puguem tindre un subministrament estable gràcies a que la distància de transport és mínima i que en la major part dels casos requereix una petita inversió que ja no és part de la comunitat, sinó que és part de la pròpia distribuïdora, que millore el fet de que en pròxima, en baixa tensió, tinguem una xarxa més estable. Així que anem-ne parlant de forma positiva perquè en veurem canvis, segur, en breu. I
en positiu, doncs, en positiu, entenc, Josep. De fet, en aquest comunicat es queixaven dels microtalls, però sobretot el que demanaven és posar-hi solució.
Sí, el que hem patit els últims anys és que es van establir uns topalls d'inversió per part de les distribuïdores amb el Ministeri, i el fet d'aquest topall ha sigut l'excusa, per dir-ho així, segurament sòlida i raonable, de que no s'hagin fet les millores pertinents a nivell de transport en mitja tensió, que seria el que ens passa al voltant dels municipis. Clar, no són errors de puntuals, sinó que al final són comunicacions com qualsevol, que quan fallen en un punt mitjà afecten a diferents localitats, en aquest cas a moltes localitats alhora. Esperem que es resolgui, que en el pròxim any veguem un canvi de treball en la millora de les infraestructures, i això suposi veure obra, veure instal·lacions noves, i sobretot pensar en això, que tot el que sigui generació local evite aquesta inversió en transport i ens la fa més estable. Llavors, hem de poder-ho compatibilitzar. No és tot infraestructura, sinó que hem de poder treballar en generació també local i de proximitat, que evite justament que hi hagi aquesta problemàtica en transport en infraestructura de més abast.
Molt bé, Josep, doncs si no tens res més a afegir, fem ara una breu pausa. No sé si has fet cafè a primera hora, si no aprofitem ara per fer-lo ràpid i parlem amb la Marina Raluí de seguida, què et sembla?
Vinga, som-hi, un
sí?
Xute,
venga,
un xute
va,
de cafè.
Fins ara.
Un cafè amb energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.
Doncs, Josep, hem fet ara l'habitual pausa que fem en aquest espai, un cafè amb energia, i és ara moment de conversar amb la convidada d'avui, la Marina Raluí, advocada i consultora de Fem Més Energia. La tenim ja a l'altre costat, en aquest cas, del telèfon, i quan vulguis doncs, podem procedir a conversar amb ella.
Doncs sí, avui fem un cafè amb la Marina Raluí. Bon dia, primer de tot, Marina, què tal?
Hola, bon dia, què tal, Josep?
Doncs, primer de tot, com ja és habitual al programa, ens agrada saber com encetes tu el dia, en què fas la primera posada en marxa de l'estómac, què és el que et desperta, cafè sol, tallat, kombuches, matxes, aquestes coses que ara tiren tant.
Sí, doncs mira, jo sóc més de te que de cafè, així en general. Vull dir, no sóc una persona molt cafetera, tot i que m'agrada, però tiro més pel te, la veritat. No tan matcha, que de tant en tant sí, però més aviat doncs, un te negre. Més, una cosa més clàssica.
Amb llet, sense llet?
Una mica amb llet, una mica. Veus? Amb llet, sí, sí.
Ets de les poc habituals, eh? Això es perd. Això de ja. Fer el te amb llet es perd, eh?
Sí, sí. Jo, no sé, bueno, vaig descobrir-ho fa uns anys quan vaig anar per Anglaterra, Escòcia, etc. I és una cosa que m'agrada molt fer. Un toc de llet, perquè molta, molta llet tampoc m'agrada, però un toc que sí. Llavors, trobo que és la combinació perfecta.
Bueno, va, mira, avui t'acompanyaré. Avui a la tassa hi ficarem te negre amb un toquet de llet, va, fa dies. Sense sucre.
Perfecte. I a més, ara que fa un dia així, bueno, que comenci una mica a arribar a tardor, ja presto.
Sí, sí, ara ja portem uns dies que el temps sembla que marque tardor, tota la raó. Primer de tot, preguntar-te qui és la Marina. Jo tinc quatre idees, no sé si me les pots contrastar, però la Marina Raluí Hidalgo és llicenciada en dret, advocada, té també un màster en comunicació política i social, i des de fa mesos, uns anys ja, quasi, podem dir, que és tècnic de Fem Més Energia.
Sí, 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 exacte. Vull dir, potser és un perfil professional, cadascú al final té el seu. Jo l'he anat una mica construint sobre la marxa. La veritat és que tenia clar que volia ser advocada poc abans de començar la carrera i ho he anat com anar fent, no? Llavors, és el que dius, vaig començar quan em vaig llicenciar, quan vaig fer el grau, després vaig fer el màster d'accés, i a partir d'aquí vaig començar a treballar temes de polítiques públiques i per això vaig fer un màster més específic de comunicació política perquè trobava que era un complement que necessitava. I en aquest àmbit de les polítiques públiques vaig anar descobrint la sostenibilitat i la transició energètica i va ser quan em va portar doncs, a començar a interessar-me sobretot per aquest tema de comunitats energètiques, que era una cosa que doncs, fa un parell d'anys va ser quan van sortir. I a partir d'aquí jo m'he anat també com a especialitzar en això. I de fet, mira, ara mateix estic cursant el màster de dret ambiental.
Molt interessant.
És superxulo, superinteressant, sí. Tant per perfils que venen de l'àmbit del dret com els que no, superrecomanable. A més, és online, és molt fàcil i molt pràctic. Vull dir que és un bon complement per tota aquella gent que pugui tenir interès en tot el tema doncs, del medi ambient, de toques temes d'energia, per suposat, de biodiversitat, entre d'altres.
Sí, a part, els perfils del professorat que han agafat a la Universitat de Rovira i Virgili, són de molt, molt calatge i de fet pioners en alguns aspectes amb el tema de les comunitats i demés. Jo crec que és una bona base d'estudi, sí, molt interessant per la gent que estem dins d'aquest sector. Sí, sí.
100%.
Aquí habitualment els nostres convidats tenen un perfil d'enginyers dins dels diferents camps de l'enginyeria. Però crec que ja ho hem comentat també en algun programa anterior, la part social, la part jurídica, en el nostre dia a dia és no habitual, sinó que és pràcticament el pilar fonamental d'on ens movem, no? I és bo que es conegui que no tot és la part tecnològica, que és essencial, evidentment, per poder treballar en els projectes que treballem, però des de la part social té sortida, aquest món en el que ens movem té sortida. I de fet, molts dels que ens trobem habitualment estem en aquest apartat de la geografia, de l'àmbit jurídic, de la politologia, sociologia, i bueno, que la gent ho sàpigui, que no tot és enginyeria en aquest món.
100%. Vull dir, a més, trobo que al final hi ha molts menys perfils, vull dir, segurament a nivell de número, i no són dades que conegui que et pugui dir 100%, però em dóna la sensació que en l'àmbit de transició energètica, sostenibilitat, predominen molts més els perfils tècnics que els perfils que venen de la branca social. Vull dir que en aquest sentit hi ha una necessitat de mercat, que és evident, i una mica per això jo també vaig entrar en aquest món, no? Vull dir, vaig detectar que hi havia una necessitat, que hi havia un forat per mi, i de moment força contenta amb el resultat. Vull dir que en aquest sentit també anima, i també professionals del dret, moltes vegades les branques del dret les veiem molt estàtiques, però justament aquest tema és una cosa molt canviant i dinàmica. Vull dir que si algú ens escolta i té interès i no sap per on encarar-se, és una cosa super recomanable i molt, molt xula.
Sí, sí. Una mica ens hem ficat aquesta funció també de donar visibilitat en la part laboral des d'aquí, des dels micròfons de la ràdio, de que, la joventut que es vol enfocar en el camp de l'energia no només hi ha els aspectes tècnics, que no deixen de ser tècnics els jurídics o els,
exacte, correcte,
els de treball social, però que al final hi ha un molt camp per treballar-hi des de tots els àmbits dels estudis. De fet, en tots els nivells, ja sigui de base més de grau, de grau superior, de diplomatures, llicenciatures, o sigui que que hi ha molta feina per fer encara. Només estem començant a
treure la pols. Exacte, s'està començant a generar-se la onada, no? que d'aquí uns anys pujarem doncs, de les crestes més altes. I és una oportunitat, 100%, i és xulo. A més, són projectes amb impacte. Vull dir que jo trobo que, com a mínim, per part meva, diguéssim, és un àmbit que compleix bastant doncs, una mica tots els checks que a mi que jo m'interessava o que jo mateixa m'havia plantejat a l'hora d'iniciar doncs, una carrera professional. I com més hi soc, més m'agrada. No? Que això també
molt
una
important.
Cosa a destacar.
Sí, i tant, és clau. Parla'ns una mica de Fem Més Energia, de quins serveis oferiu i aquí a la nostra comarca quins projectes esteu treballant, dels que es pugui parlar, eh?
Sí, dels que són que més sí. Públics. Mira, doncs a Fem Més som una cooperativa de treball associat i toquem diferents branques. Jo treballo en l'àmbit de l'energia, per tant, podem parlar de Fem Més Energia, com bé dius. Treballem en projectes diversos i en diferents llocs i des de diferents àmbits, però estem molt, molt especialitzats en el que és l'impuls de comunitats energètiques. Sí que és veritat que si hi ha alguna necessitat concreta d'alguna altra cosa que s'hi pugui assimilar o que pugui ser propera, sempre dins l'àmbit de la transició energètica podem donar un cop de mà, però el nostre gran gruix d'activitat i de feina és sobretot l'impuls de comunitats energètiques, aquestes iniciatives que fa un parell d'anys que ressonen, no? I que hi ha molta, bueno, hi ha molta demanda, ja generen molt interès i estem una mica especialitzats en això. Llavors, penso una mica que el nostre valor afegit és que som una empresa 100% de Ponent i treballem per les terres de Ponent i alguna cosa del Pirineu. I en aquest sentit, doncs, a la Noguera treballem amb un parell de projectes grans i importants i és bastant curiós i interessant perquè són projectes que estan en moments diferents. Un és Vallfogona de Balaguer, que és una de les primeres comunitats energètiques que es va constituir a les terres de Ponent, a les comarques de Lleida, i van força avançats dins el que cap. I al final, repeteixo, això són projectes molt nous i no tenen una vida allò llarguíssima. De fet, a Vallfogona es van constituir a principis de l'any 2023 i ja estan a punt d'instal·lar els panells, ja estan els projectes fets, ja hi ha, doncs, una força massa crítica de gent que hi participi i que hi té interès. I s'ha anat, doncs, fent tota aquesta feina d'acompanyament des de l'àmbit legal, des de l'àmbit de l'enginyeria més pura, i estem en aquest punt. Però hi ha altres iniciatives que van sortint i en el cas de la Noguera n'hi ha una altra que és molt evident i que pareix molt, molt xula per unes coses que ara explicaré, que així com d'altres comarques de les Terres de Lleida, doncs també s'han, en aquests últims mesos és quan s'ha generat aquest interès. I una d'elles, i en aquest cas de la Noguera, és Pons. El cas de Pons és interessant perquè és un poble que té distribuïdora i comercialitzadora municipal i això ens permet que típiques barreres amb les que ens trobem en molts municipis, que per sort a Lleida n'hi ha alguns que sí que tenen aquestes distribuïdores pròpies, com és el cas de Pons, doncs se'ns pot facilitar bastant la feina i sobretot la interlocució a l'hora de plantejar-nos els projectes. Llavors, no sé si he anat molt a sac, vull dir, si no, ara recapitulem amb el
no,
que
no,
comim.
No.
Però Vallfogona de Balaguer i Pons són dos dels projectes amb els que treballem avui en dia. Sí,
no,
sí.
No són els únics, però són dels dos que
correcte.
Es pot parlar com a que s'estan consolidant.
Exacte.
I estan ja en unes vies de treball avançades.
Clar,
a vegades la gent se desespera una mica, no?, en aquests processos d'iniciar un àmbit de treball com aquest, que en la major part dels casos és civil, és social, i com que ja ha d'estar fet d'aquí 4 dies, no? I dius, no, és que això és un procés a llarg termini, parlem de projectes a 30 i pico d'anys de vida útil en el cas de que hi hagi instal·lacions fotovoltaiques, i sort n'hi ha de municipis com Pons, que ja tenien una expertesa en hidroelèctrica, en generació, tenien una comercialitzadora pròpia i demés, i sort n'hi ha. Vull dir, a Ponent tenim avantatges que en d'altres,
sí,
en d'altres territoris no.
O sigui, correcte, que... i que crec que són avantatges i que són una mica responsabilitat de saber-les aprofitar, no? Perquè és això. Al final hem d'anar cap aquí d'una manera o d'una altra i val la pena tots aquests municipis que tenen aquests recursos o aquestes capacitats o aquesta infraestructura aprofitar-ho, perquè l'impacte, no?, i la capacitat de transformació i de moure un municipi i de fer generar un estalvi en els veïns i donar un accés a energia renovable als veïns és superalta. Vull dir que són molt, molt, molt il·lusionants.
Al principi del programa parlàvem justament de que fa unes quantes setmanes es van publicar les bases de convocatòria d'uns ajuts que han sigut clau per a iniciar projectes, sobretot d'instal·lacions, però sobretot perquè comunitats s'establissin com a creades de nou, que és els ajuts d'Implementa. No he volgut entrar-hi massa en la introducció del programa, te tenim a tu com a experta justament en gestió de comunitats i subvencions vinculades a aquests projectes, així que, bueno, si et sembla oportú, podem fer una mica unes línies generals d'aquesta nova convocatòria per aquelles entitats que hi puguin tindre interès o que estan pensant o estan en un estadi molt preliminar per començar a iniciar projectes, de què s'està treballant en aquesta nova convocatòria de S'Implementa i fins i tot de quina compatibilitat pot tindre amb d'altres subvencions com la de projectes innovadors que han aparegut gairebé en paral·lel i que tenen candidatures a nivell de calendari molt similars, no?
Exacte, sí, de fet, això, en aquest àmbit són les dues principals ajudes i que es nota que s'han treballat molt les bases bastant en paral·lel, tot i que S'Implementa ja fa uns anys que van sortint convocatòries, però hi ha molts punts que conflueixen, hi ha molts punts que tenen molta similitud o són pràcticament iguals i val la pena, penso, doncs, poder-ho dibuixar una mica, com dius, per si hi ha algú que pot tenir interès en tirar endavant projectes d'aquest tipus. D'una banda tenim S'Implementa, que aquesta segurament és la més coneguda dins de l'àmbit, eh? Vull dir, al final tampoc és una cosa que es conegui molt més enllà de si estàs treballant en això o formes part d'una
Tothom ha sentit a parlar dels Next Generation, però també és veritat que els Next Generation engloben moltes línies de treball.
Exacte.
I The Implement és coneguda per nosaltres, pels que estem dintre de l'àmbit, però bueno, al final cada cop som més els que estem dintre de l'àmbit o que col·laboren o participen amb comunitats energètiques locals.
Sí.
Que ja comença a ressonar també com una línia de treball que ha sigut clau.
Sí, sí. I és això, The Implement ha sortit... justament la setmana passada, el dia 19, va ser quan es va obrir el termini per demanar les sol·licituds i finalitzarà el 31 d'octubre, vull dir, perquè la gent ho entengui, això és més o menys un mes i mig, no arriba, i és una concurrència competitiva. Tota aquella gent que diu, oh, aquestes subvencions de les plaques ja me les conec, que això van arribant tard, si és que arriben, no? Ja sempre que amb aquest escepticisme que vull dir, en aquest sentit sempre també donem una mica d'optimisme i d'esperança, que són tràmits que van lents però que van arribant a bon port. En aquest cas això és una concurrència competitiva, vull dir que no és el primer que arriba el primer que ho rep, sinó que aquí es fan uns projectes, es fan unes memòries, es fan uns plans de treball, una memòria de treball, i segons doncs, uns criteris de puntuació que estan establerts es dona una puntuació i, per tant, amb una resolució que és més o menys ràpida i que, de fet, en aquestes convocatòries es preveu que sigui ràpida perquè hi ha un termini de finalització bastant curt. Vull dir, en aquest sentit, és una cosa que es resoldrà força, força aviat. No m'atreveixo a dir si serà al gener, al febrer o al desembre, però anirà per aquí. I llavors, recapitulo, The Implement és una línia d'ajudes feta específica per comunitats energètiques. Només ho poden demanar comunitats energètiques constituïdes. Aquí hi ha una distinció jurídica entre comunitat d'energies renovables i comunitat ciutadana d'energia, on penso que no cal entrar si vols expressar.
Algun cop n'hem parlat de la distinció al programa. Sí que, sí que és veritat que són conceptes que, com hem dit algun cop, encara no tenim una regulació ja implantada, però l'esborrany que vam poder treballar plegats i el que vam presentar al·legacions ja distingeix més bé les dues figures i se suposa que acabarem sortint a nivell normatiu per tal com se van dibuixar en aquest esborrany preliminar.
Correcte. Sí, sí, llavors és això, vull dir, tenen algunes distincions, però al final el que hem d'entendre és que en dos casos es tracta d'entitats jurídiques que poden tenir diverses formes. Podem estar parlant d'associacions, de cooperatives, de CLs, de consorcis, etc. Però en tot cas, això, entitats jurídiques formalitzades i ha d'estar constituïdes abans de demanar l'ajuda, això és important. Per tant, necessitarem un NIF, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, això, vull dir, necessitem aquesta entitat jurídica que agrupi a diferents agents, persones, veïns i veïnes, entitats locals, pimes, en algun cas petita empresa, però bé, petites i mitjanes empreses, ho direm així, i altres agents que puguin ser doncs, locals o de molt propers a la zona on es duen a terme els projectes, també en algun dels casos, però generalment ho direm així. Llavors, si hi ha aquesta constitució feta, si hi ha aquesta associació feta i en els estatuts es recull que una de les actuacions que es pot fer és doncs, esdevenir o actuar com a comunitat energètica, això és una línia d'ajudes que es pot demanar. És a dir, aquí no se'ns premiarà per si l'associació està constituïda de fa 10 anys, que n'hi haurà molt poques o cap, o de fa 10 anys. Només en què abans del 31 d'octubre puguis estar constituït, es pot demanar l'ajuda. D'acord? Llavors, això és com una de les principals coses a entendre i és que és una línia específica per comunitats energètiques. Altres dades que m'agrada remarcar d'aquestes convocatòries és, parlo de convocatòries en plural perquè en aquest cas, a la que està ara oberta, estem parlant de la cinquena i la sisena convocatòries. No té molta dificultat d'entendre. La cinquena és per tots aquells projectes de menys d'un milió d'euros i la sisena és pels projectes de més d'un milió d'euros. Hi ha de les dues, vull dir, finals,
una
depèn de les característiques.
Una diferència purament econòmica.
Purament econòmica, exacte, com de tamany. I el que és interessant també destacar és que aquest any, com que es preveu que, com que els Next Generation tenen una data de finalització, que com deia abans no és molt llunyana i són diners que s'han d'anar doncs, adjudicant i executant, s'ha incrementat força el pressupost. Vull dir que en aquest sentit són convocatòries que sempre generen molt interès, però creiem que pot ser un bon any per totes aquelles doncs, comunitats energètiques que comencen o que volen començar, perquè ja estem parlant de 120 milions d'euros a repartir per aquest tipus d'iniciatives entre la cinquena i la sisena. La cinquena, que són aquests projectes més petits, entre cometes, de menys d'un milió d'euros, són 30 milions i per les de més d'un milió d'euros són 90 milions. Llavors, hi ha molts diners, vull dir, al final hi ha molts diners en joc i és vull dir, som bastant optimistes amb les probabilitats d'èxit d'aconseguir-les, no? Vull dir, que en aquest sentit, si formeu part d'una comunitat energètica o hi ha interès, és una cosa que es pot plantejar.
Està bé dir en aquest punt, Marina, que vosaltres heu sigut un gestors justament a l'hora de fer peticions d'altres convocatòries de CE Implementa i que heu sigut de les notes més destacades a l'hora d'aconseguir aquestes línies de finançament per comunitats, sí, com la de Vallfogona, o sigui que les estem vivint en el propi territori i que FEMMES ha sigut una de les gestores amb més bones puntuacions arreu de tot l'estat espanyol. O sigui que també, sí, està bé recordar-ho.
I tant, no, això va ser una feina, doncs, bueno, moltíssima feina, però evidentment molt, molt orgullosos dels resultats que es van aconseguir i ara amb moltes ganes de que tot això es pugui executar, ho puguem veure en marxa i així també com generarem més taca d'oli, no? Vull dir, al final cada vegada n'hi ha més de comunitats energètiques a la nostra zona, però això, quan tinguem projectes en marxa i que faci mesos que la gent ja està estalviant i que s'hi va, doncs si va sumant, això serà definitivament el punt on podrem dir si hem aconseguit els objectius o no, tot i que anem ben encaminats i estem molt contents amb la feina, i tant que sí. Llavors, una mica, el que deia, ens ha incrementat el pressupost, vull dir que en aquest sentit això són bones notícies, i simplement al final hi ha actuacions, es poden subvencionar actuacions de diferents tipus. Al final sempre tenim al cap, i quan parlem de comunitats energètiques, tothom té al cap les plaques solars, no?, en una teulada d'un poliesportiu, per exemple, per compartir l'energia que se'n generi. Però hi pot haver moltíssimes altres actuacions i se implementa és una de les línies d'ajudes que així ens ho deixa veure, no? Al final parlem de que hi ha possibilitat de subvenció per tema, justament, d'energia renovable elèctrica. Podríem estar parlant de plaques, però també de biomassa, d'hidroelèctrica o de biogàs. I que és molt important dir que en aquestes convocatòries, a diferència de les anteriors, obliguen a que hi hagi una petita part d'emmagatzematge. Aquí hi ha uns criteris, uns números, ha de ser mig kilowatt-hora per kilowatt instal·lat. Tampoc cal aprofundir molt en això, penso. Però bueno, que sapiguem que, com que un dels principals reptes, i ja ho saps perfectament, Josep, és l'emmagatzematge, doncs està, doncs, volent donar aquest component d'obligatorietat, per dir-ho així. No només estem parlant d'instal·lar panells, sinó que hi hagi bateries. Això és molt positiu, és veritat que fa incrementar el cost de la instal·lació, però és molt, molt, molt positiu i és un repte que s'ha d'atacar. Vull dir, que millor que poder-ho fer, a més amb subvenció, que al final doncs, et donen aquest impuls.
Si estem parlant de subvencions a fons perdut, per tant, és una oportunitat de que resoldre aquell hàndicap que ens havíem anat trobant de preus, sobretot baixos per grans instal·lacions, però que amb les comunitats energètiques també desincentivava en gran mesura el fet de que el preu de les renovables en hores puntes és baix i gent que són bons militants del sector no hi veien un incentiu econòmic en el fet d'incorporar-se en la generació pel fet de que els preus són baixos, els aerogeneradors en hores puntes els trobem parats, generació fotovoltaica que no es recupera a uns preus dignes i que les inversions estan fetes i, per tant, l'acumulació a nivell de proximitat no només ens serveix per aconseguir preus en horaris deficitaris, nocturns, etc., sinó que ens dona una estabilitat a la xarxa. El fet de bueno, hem pogut parlar-ho també al principi del programa, de que ens estem trobant microtalls, que ens trobem xarxa en un estat deficitari en alguns punts, justament l'emmagatzematge i la generació local, el que s'aconsegueix és que el consum de proximitat tingui una continuïtat, tingui una estabilitat. Aquesta sobirania no només és paraules, sinó que realment el fet de generar en proximitat evita el transport i evita aquests microtalls, aquests problemes de circulació elèctrica a nivell de baixa i mitja tensió.
Absolutament.
Clar, és bo i és de valorar aquest emmagatzematge. El tema està que tecnològicament estem on estem. Ja és un debat a banda, no?, de si aquesta acumulació en quina metodologia ha de ser, però bueno, és un gran què, és un gran què.
Exacte, i després també per aquelles persones moltes vegades ens pregunten, ostres, és que jo treballo fora de casa tot el dia, arribo a casa gairebé són 8:45 de la nit, que això a l'hivern és plena nit, vull dir, és fosc, què puc fer, no? Doncs havent incorporat aquestes bateries permet que la gent, doncs tingui aquesta sensació de dir, bueno, és que al final estic aprofitant una energia que he generat, no? Llavors, bueno, és el que dius, és un repte que s'ha d'atacar i molts motius pels quals s'ha d'atacar, debats moltíssims també en funció del com, però bé, és una cosa que com a mínim aquesta línia d'ajudes ens obliga a fer, vull dir, en aquest sentit estem parlant de que no es pot instal·lar panells i ja està, vull dir que sempre s'han d'incorporar aquests sistemes d'emmagatzematge. I també, per dir-ho així a grans termes, tota la part d'energia renovable elèctrica es pot subvencionar fins a un 60% i de la part d'emmagatzematge fins a un 30%. Això també, totes les persones que ens hi dediquem i s'hi dediquen, hi ha uns models fets d'eficiència, de traslladar tot això en números reals, perquè la gent que ho vulgui tirar endavant doncs, tingui una certesa, però va per aquí, d'acord? Vull dir que en aquest sentit és una subvenció força, força interessant i molt, bé, força alta, la veritat. I tenint en compte que són diners a fons perdut, doncs val bastant la pena d'intentar-ho, opinem. Després hi ha altres actuacions, parlàvem d'altres actuacions a part de les plaques. Aquí podem parlar de temes d'eficiència d'envolupant tèrmica, d'energia renovable tèrmica, el que és geotèrmia, aerotèrmia, també biogàs, biomassa, etc. per escalfar. Temes de mobilitat, que es pot parlar tant de punts de recàrrega com de sistemes de lloguer de bicicletes elèctriques, com d'adquisició de vehicles. Són projectes, també, soc sincera, no se'n fan tants com els dels panells. De moment, les convocatòries que estem treballant d'aquest any, la prioritat són els panells amb l'emmagatzematge, segurament amb alguna petita actuació complementària perquè dona punts, ja després ho podem explicar molt breument, però també són els models més extesos, els models amb què la gent se sent més segura i a l'hora de començar és de lo més fals, de lo més senzill, de lo més fàcil, i és el que més fem. Per això sempre posem com molt accent en les plaques, tot i que repeteixo que hi ha més coses a fer. I un dels grans temes també és la mobilitat. Vull dir que en aquest sentit hi ha municipis on s'ha treballat i es treballa en línies de mobilitat. Però bé, no tots els pobles, no tots els municipis tindrà sentit posar un sistema de lloguer de bicicletes elèctriques, no? Per entendre'ns. Però sí que potser un punt de recàrrega de vehicles, que pugui, doncs, no sé, que alguna empresa pugui tenir interès en fer algun tipus de conveni. Aquí s'obren moltes, moltes oportunitats per fer coses en l'àmbit de la mobilitat i és també xulo i interessant. I ja està, després hi ha també una línia, diguéssim, una part que és per gestió de la demanda, que és, al final també això és un dels grans reptes, establir sistemes de monitoratge, de gestió de gestió de l'energia, vull dir, de gestió de la demanda. I cadascuna d'aquestes partides, d'aquestes actuacions, té un percentatge d'ajuda. Ens hem centrat molt en el 60 i el 30 de les renovables elèctriques amb l'emmagatzematge. Però bé, tot això està sempre publicat. Hi ha unes taules i tot plegat que si algú té interès, doncs també se li pot facilitar perquè ho vegi. Però,
sí, de fet, des de la xarxa d'oficines comarcals hem fet resums, hem fet alguna divulgació. L'Associació Catalana de Municipis en breu fa una jornada al respecte d'aquestes convocatòries. Vosaltres esteu picant pedra associació en associació o interessat en divulgar aquestes línies d'ajut. I és el que dèiem, s'han consolidat com un eix clau per arrencar projectes pilot, per dir-ho d'alguna forma, en el qual emmirallar-se i agafar expertesa per arrencar d'altres projectes. Al final serveixen per justament això, per posar facilitats en modelitzar exemples per després poder replicar arreu del territori.
Correcte.
Marina, sempre és un plaer poder parlar amb tu. T'he de dir que enguany et veurem sovint en els vídeos que hem estat preparant a la xarxa d'oficines. Estem a punt de presentar un videoreportatge en el qual Fem Més Energia i té el seu punt de paper. I justament és per parlar de com a Ponent i al Pirineu tenim unes dificultats afegides a l'hora d'engegar projectes com aquest i com els estem enfocant i en quin punt estem, no? Vull dir que segurament et veurem sovint, parlarem sovint.
I tant.
La Marina és molt bona oradora. I de fet, avui potser no podem extendre'ns tant com ho faríem, però vam, estarem encantats de poder-te tornar a tindre més endavant per parlar, ja sigui de línies de subvencions, de com heu anat evolucionant en aquest sector, i dir-vos també que per contactar amb Fem Més ho podeu fer a través del seu portal, ho podeu fer a través del Directori de Transició Energètica del Pirineu que tenim publicat en els webs de la xarxa d'oficines, i que estem sempre a la vostra disposició des de l'oficina del Consell Comarcal per poder atendre els vostres dubtes sobre les línies de subvenció, sobre comunitats energètiques, sobre el planejament urbanístic dins de les renovables, així que estem completament al vostre servei I fent més us atendrà estupendament. Ja veieu que tenim aquí joventut i expertesa a tope. Marina, ens agrada despedir cada dia el programa amb una cançó, amb una mica de música, per aixecar el matí. Ja dèiem que la tardor la tenim a sobre. I no sé si els tens molt escoltats o no, però enguany s'han tornat a posar a girar el grup de referència de ja fa uns quants anys a nivell de reivindicatiu, eh? Són els Brahms, no sé si els has pogut veure mai,
sí,
en directe.
Sí, i tant, a casa meva han sonat quan jo era petita i quan jo quan havíem plegat i deixaven de fer gires seguien sonant. Vull dir que,
quin sí, mal sí. Ha fet això de quan era petita. Ha fet molt mal, Sònia. Ha fet molt mal. Sí, sí, a part...
És més jove la Marina,
una miqueta,
Josep,
una miqueta,
que nosaltres.
Una miqueta, però molt, 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 molt vàlida. Molt vàlida i molt competent, la veritat. Han tingut molta sort a fer més de poder-la incorporar. Doncs ens deixem mai més ben dit amb Energia, de Brahms, un tema del 2003. Ha plogut una miqueta, cada dia plou menys, però segueix plovent. I res, ens veiem al pròxim programa i deixem el fil obert perquè ens puguem tornar a trobar més endavant per veure com avancen aquests projectes de Vallfogona i de Pont, si et sembla.
I tant, serà un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Marina.
Gràcies a vosaltres.
Thank you.
Un cafè amb energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.